Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmon, director del Mundo a Catalunya. Molt bona tarda, Àlex, benvingut.
Bona tarda.
Ens acompanya també el Leandro Lamor, que és director de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro,
bona
també.
Tarda.
El Marcos Pardeiro, de redactor en cap de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda.
I el Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, també.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Andrea Levy. Molt bona tarda, senyora Levy.
Molt bona tarda, un plaer estar amb vosaltres aquí
ella
al Converses.
Ella és vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular i també diputada al Parlament de Catalunya. Portem d'aquí a poc ja 4 mesos de que si hi haurà govern a Espanya, no hi haurà govern a Espanya, a la Moncloa concretament. Jo no ho sé, d'avui, vostè que veu més a prop, si unes eleccions de cara al 26 de juny o que al final doncs, tot aquest, perdonin la paraula, espectacle que estan muntant aquí el senyor Sánchez, el senyor Rivera i el senyor Iglesias acabarà a bon puerto. O què? Com ho veu vostè?
Doncs és veritat que ja portem...
Amb tot el risc que significa ser un pitoniso dia d'avui, eh?
Clar, és veritat que si tinguéssim la resposta segurament no estaríem aquí, no estaríem a la NASA o a un altre lloc on les prediccions doncs, ens fessin ser més fiables. La veritat és que ja portem més temps que ha passat des del dia de les eleccions que no pas dies que ens queden per la convocatòria de noves eleccions. No? I tot això, la veritat és que ens dona la sensació... Jo com a responsable polític, però també com a ciutadana, i ho comparteixo i ho veig amb la gent que em pregunta, no, pel carrer, que ja portem massa dies que tot això sembla una instrumentalització del temps per part dels polítics per tal de carregar-se la culpa de qui és el responsable últim de que hi hagin eleccions, perquè hi havia una opció que sumava, una opció que possibilitava que hi hagués un govern estable, fiable, que donés confiança, perquè jo vull recordar que això no va d'una sessió d'investidura, això és fàcil. Això del que va en realitat és de tenir un govern 4 anys amb un projecte polític per a Espanya i per als espanyols els propers 4 anys. No? I la suma per aquest govern era la que va oferir Mariano Rajoy el dia després de les eleccions, obrint la possibilitat d'un diàleg, d'un acord, d'una negociació amb el Partit Socialista i també amb Ciutadans, que era la possibilitat de que hi haguessin doncs, 250 diputats al Congrés per tal de tenir una majoria parlamentària estable. No? Això no va voler el Partit Socialista i amb aquestes estem des de... El 21 de desembre, amb moltes significacions, moltes fotos, molts lliuraments de llibres, que ara sembla que és el que es porta a la política, però això no és una altra cosa que perdre el temps en la nostra
Total,
opinió.
Vostè veu eleccions d'aquí a poc, no?
Nosaltres intentarem no? fins a l'últim moment. Vull dir,
això vol dir que hi haurà una oferta del senyor Rajoy i el senyor
Sánchez
per recuperar el projecte?
L'oferta segueix, vull dir, l'oferta la vam fer el 21 de desembre. Jo crec que és l'oferta més generosa que s'ha fet des del punt de vista polític. És evident que nosaltres entenem quin és el resultat electoral, quina és l'aritmètica parlamentària, i entenem que perquè hi hagi un govern estable, un govern fiable, un govern que doni confiança, un govern, en definitiva, doncs seriós, ha de ser el que formin els grups majoritaris que poden tenir aquesta majoria parlamentària àmplia. No? Per tant, mantenim l'oferta que vam fer el dia 21 de desembre i que seguim fent doncs, al llarg d'aquest mes, per exemple, amb aquestes convencions que estem fent d'economia, de temes socials, de temes institucionals, com la que duem a terme aquest cap de setmana, i la nostra oferta es manté perquè creiem que és el millor, és el més generós i és el més responsable amb el moment polític actual.
El que passa que això té poc recorregut, perquè el senyor Sánchez ja va dir no, i si no l'he entendido, el que és no se lo vol explicar.
Doncs si el senyor Sánchez
a partir d'aquí ja poder posar... que canviem tots plegats el xip, la ciutadania ho agrairia poder també. No?
Sí, però si el senyor Sánchez és el qui vol posar vetos, és el qui vol posar línies vermelles, és el qui vol dir que el partit que va guanyar les eleccions, el partit que va obtenir 7 milions i mig de vots, doncs no s'ha de parlar amb ell, no s'ha de poder negociar, doncs ara ha d'assumir la responsabilitat de que anem a noves eleccions. El senyor Sánchez ho ha intentat tot, endavant, endarrere, a un costat, a l'altre, fent tots els malabarismes possibles.
Menys el PP.
Menys el Partit Popular, que és el partit que va guanyar les eleccions. Jo crec que anar de farol és molt fàcil. Intentar fer perdre el temps i fer totes les ambigüitats possibles és molt fàcil, però al final... Un ha de saber que si vol ser president del govern, una cosa tan important com és el govern d'Espanya, doncs el que ha de fer és ser rigorós. I sap que la suma possible, la que donava un acord estable, era amb el Partit Popular i per tant nosaltres ho seguirem mantenint. Si no vol acceptar, haurà de donar moltes explicacions.
De tot aquest procés, senyora Leve, que estan vivint a Espanya ara per tenir un govern a la Moncloa, hi ha algun paral·lelisme del que passa a la resta d'Espanya del que va passar a Catalunya? Vull dir, que Catalunya es volia fer fora el senyor Artur Mas perquè es torbava. A Madrid poder, si el senyor Rajoy fes un pas al costat, hi hauria una forma de desencallar tot plegat? Això... o això no és negociable?
No, això, primer, per part del Partit Popular no és negociable, entre altres coses, perquè dintre del Partit Popular no s'ha obert aquest debat. El senyor Mariano Rajoy, jo vull recordar-ho, va ser la persona que va guanyar les eleccions, el líder polític que va guanyar les eleccions, i a més, mira, si ho posem amb la mateixa circumscripció amb la que es van presentar tots els líders polítics, el Pablo Iglesias, el Pedro Sánchez o l'Albert Rivera, mentre el senyor Mariano Rajoy va quedar número 1 a la circumscripció de Madrid, el senyor Pedro Sánchez, que és qui aspira ara o que ha aspirat, diguéssim, a liderar un govern, va quedar en la quarta posició, no? Per tant, jo crec que, home, en això s'ha de ser seriós, i jo crec que en democràcia, doncs s'ha de respectar quina és la decisió dels ciutadans, i al final doncs no hi ha res més democràtic que la llista més votada, que va ser la del Partit Popular. Jo no crec que es pugui fer un paral·lelisme amb Catalunya, entre altres coses. Primer, perquè l'aritmètica de la suma no fa, no? En el cas de Catalunya, doncs si la CUP donava suport a Junts pel Sí, es possibilitava fer un govern. Pedro Sánchez ho té molt més complicat, i ens haurà de dir si el senyor Pedro Sánchez està disposat no només a enganyar a la ciutadania, sinó també al propi Partit Socialista, al seu propi soci, el senyor Rivera, per tal de pactar amb partits nacionalistes, independentistes, el PNV, Esquerra Republicana, Convergència, per tal d'assolir la Moncloa. La Moncloa no es pot vendre a qualsevol preu, i això ho ha de tenir molt clar el senyor Pedro Sánchez. I per tant, jo crec que no pot ser que els acords als que arribi el senyor Pedro Sánchez siguin acords que portin amagats referèndums independentistes, o acords que el que facin és introduir per la porta del darrere partits populistes i partits que han de donar moltes explicacions sobre els seus lligams amb règims tan poc democràtics com el de Venezuela, com pot ser Podemos.
I el d'Iran també, no oblidem el d'Iran. Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. Leandro havia demanat paraula, i l'Àlex també. Vinga, Leandro.
Sí, en el cas de que hi hagi eleccions, veus capacitat de que pugui sobreviure l'acord Ciudadanos-PSOE?
Doncs aquesta és una pregunta doncs molt interessant, perquè jo crec que si hi ha noves eleccions, l'escenari polític dels partits s'ha de clarificar, i els espanyols o els ciutadans han de tenir molt clar a l'hora d'anar a votar doncs quines seran finalment les seves aliances. Jo crec que en la darrera campanya electoral, doncs, el partit polític de l'Albert Rivera doncs va tenir l'habilitat de jugar en el terreny de l'ambigüitat, de l'equidistància, de no voler-se posicionar. Jo vull recordar que l'últim dia de campanya, i ho recordo perfectament perquè va ser l'últim, no? Fins a l'últim no ho va dir, va dir que respectaria quina fos la llista més votada, cosa que no ha fet, perquè quan el senyor Albert Rivera dona suport al pacte amb el Partit Socialista, sap que està sent còmplice d'un veto previ, que és el veto del Partit Socialista al Partit Popular. Només cal recordar que el primer document que es firma al Comitè Federal del PSOE diu expressament: no arribarem a acords amb el Partit Popular. I quan el senyor Rivera accepta anar de soci amb el senyor Pedro Sánchez, està acceptant aquest veto a la formació política més votada, contradient les seves pròpies paraules, no? En aquest temps jo crec que les posicions s'han clarificat. Jo crec que per una banda hem vist, no, que Podemos és un partit doncs amb molt de demagogia, molt de populisme, amb molta voluntat de protagonisme televisiu, però que a l'hora de la veritat a l'escenari polític doncs no és un partit seriós. I hem vist també que el senyor Rivera, si pot escollir, prefereix anar amb el Partit Socialista, Ciutadans prefereix anar amb el Partit Socialista que no amb la força política més votada, que és el Partit Popular, tal com segueixen dient les enquestes.
Àlex, ara sí, vinga.
Normalment la societat sempre va una mica endavant de la classe política, si és que m'accepta la terminologia classe política. I quan tu estàs en un dinar o estàs amb amics i preguntes què et semblaria un acord al PP-PSOE, la majoria de gent, diu: home, però estaria bé. Però quan vas una mica més a la profunditat, veus que ni el Partit Popular ni el PSOE volen governar en coalició, i encara que el Rajoy li hagi dit el segon dia de les eleccions anem junts, era una pregunta que ja sabia quina era la resposta, sobretot perquè hi havia una campanya electoral on el senyor Pedro Sánchez havia deixat molt clar que amb el PP ni aigua. La diferència entre la campanya electoral passada i aquesta serà que mentre que la, si és que hi ha eleccions, la passada la campanya electoral el PP era un partit amb majoria absoluta, en aquesta es presenta com un partit amb una minoria. La campanya electoral, si és que existís aquesta minoria, aquestes eleccions, en algun moment, si li pregunten al Rajoy, vostè aniria amb un govern segons si coincideix aquest resultat amb les passades eleccions, faria govern amb el Partit Popular? La resposta quina seria? Vostè que està treballant amb aquestes coses, no? Formacions, estudis, projeccions de futur...
Doncs miri,
quina és la idea força que té que situar el Partit Popular enmig d'una campanya electoral en relació amb la segona posició del PSOE i primera del PP?
Miri, a mi hi ha una cosa que em sembla força interessant i és que hi ha molts ara partits polítics, això que anomenava, no?, classe política, que parlen d'un nou temps, que s'ha obert un nou temps, temps de canvi, una nova etapa a la política espanyola. No? A mi realment el que m'hagués semblat que encetava una nova etapa en la política espanyola hagués sigut justament aquest acord Partit Popular i Partit Socialista, perquè hagués demostrat que dues formacions que al llarg de la història democràtica recent del nostre país doncs, han significat l'alternança política, eren capaços en un moment determinat de saber llegir aquest resultat electoral, de saber llegir aquesta aritmètica parlamentària i, no obstant les diferències ideològiques, les diferències de posicionaments, en un moment en què la societat espanyola i Espanya doncs, havien de donar un pas endavant per superar doncs, els obstacles dels darrers anys, eren capaços de posar-se d'acord amb el fonamental. I eren capaços de posar-se d'acord, inclús en diferències, en temes capitals i en temes importants de futur. No? Això que ha sigut una nova etapa en què es reclama el canvi i sortir d'aquestes trinxeres ideològiques, d'aquest bipartidisme. Jo crec que això ha sigut molt positiu, justament, per això que anomenàvem, no?, el bipartidisme i aquest canvi d'alternança. Però això no ha estat possible, perquè hi ha alguns que han preferit mantenir aquestes divisions, aquestes trinxeres, han preferit el Partit Socialista, no?, marcar aquesta gran diferència i aquest obstacle insalvable amb el Partit Popular i dir, amb tu no vaig enlloc. Som dos partits majoritaris, Espanya ho sabem sent, i el Partit Popular especialment, amb una trajectòria important en els darrers anys amb la governabilitat d'Espanya. I jo crec que el que no entén la societat, en aquestes converses que tots tenim amb amics, és que els polítics no siguin capaços d'arribar a acords. Això no s'entén, perquè jo personalment, jo formo part d'una formació política, però puc reconèixer que en determinades qüestions l'altre partit pot tenir raó i pot dur a terme una llei que sigui bona, que sigui positiva i podem estar d'acord. Això és la política, no és creure'm que un té la raó i que l'altre mai la té. I això és el que ha hagut de demostrar dues formacions polítiques importants per la vertebració democràtica a Espanya, com el Partit Popular i el Partit Socialista. No? Llavors, la campanya electoral a la que fa referència, si es donés el cas, evidentment jo crec que l'important és dir... Nosaltres tenim un projecte polític per a Espanya, que és el que seguirem defensant i el que seguirem demostrant durant la campanya, però sobretot podem ser generosos a l'hora d'arribar a acords, inclús amb partits que no volen ser amb nosaltres i que han posat vetos i que han posat sectarismes, amb el Partit Socialista. Nosaltres el seguim mantenint. Ho fàcil hagués sigut dir, miri, nosaltres el dia 21 de desembre, després de les eleccions, vam oferir aquest pacte. El Partit Socialista ens va dir que no, ja no li seguim oferint. No, nosaltres hem mantingut al llarg d'aquests tres mesos la nostra coherència, que és dir, nosaltres sabem que no pot haver-hi una investidura sense el Partit Socialista. I també volem comptar amb Ciutadans, perquè creiem que és bo que aquestes formacions polítiques en aquest determinat moment estiguin juntes a l'hora d'abordar els temes importants. Ho seguirem oferint i per això seguim mantenint aquesta oferta. Jo crec que els que han de donar explicacions a la política actual són aquells que estan posant vetos ideològics, sectaris, a altres formacions polítiques i més encara les que són majoritàries, com és el Partit Popular.
Manel.
Sí, jo estic plenament d'acord amb el que deia de que no s'han de posar vetos i que jo crec que a Espanya doncs, això és, massa sovint es cau en aquesta manera de trinxeres, però també hem de ser sincers, no? I als polítics els hem de demanar la màxima sinceritat, sobretot ara. Vostè creu que amb una situació completament diferent en la que el primer partit fos el PSOE i li oferís al Partit Popular aquest pacte, el PP hagués acceptat? O dir-ho, jo crec que hem d'entrar en una reflexió molt interessant a Espanya, que és dir, a no ser que sigui un cas absolutament doncs un cas de guerra, i no dic que estiguem en una situació econòmica molt complicada, però sí que és veritat que quan els dos primers partits acaben fent una aliança, el segon partit queda molt diluït i d'alguna forma es trenca la idea d'alternativa política en aquest país, i això a vegades està per sobre de tot. Si recordem el que està passant a Alemanya, el Partit Socialista d'Alemanya no aixeca cap des de fa anys, està en una situació molt subalterna. No hi ha, i no, diguéssim, no seria una qüestió ara de lamentar-se pel Partit Socialista alemany, sinó perquè veiem que a Alemanya no hi ha massa alternativa política. Hi ha un govern que ens pot agradar més o menys, i no veus que hi hagi en el sí del propi govern ni amb el soci, que és l'SPD, cap alternativa. Per tant, això ens ho hauríem de pensar en el cas d'Espanya.
Però fixi's que vostè m'està fent un plantejament només pensat en els interessos partidistes. L'interès partidista que pugui tenir una formació política en l'altra...
No, és pel conjunt del país. És a dir, qualsevol país democràtic ha de saber que té una alternativa garantida.
Sí, sí, però l'alternativa garantida... Fixi's que l'alternativa garantida ho fa els lideratges... I ho fa dintre dels partits polítics, que només són... vehicles del que és unes idees, uns principis dintre del que és la vertebració democràtica de la nostra societat. Això és el que és un partit polític, i per tant l'alternativa l'ha d'oferir un projecte polític, unes idees, un principi, i sobretot doncs, els lideratges que puguin haver-hi. No és el cas del Partit Socialista en Alemanya, però jo el que crec que és més important sempre a l'hora d'abordar aquestes qüestions, i més quan estem parlant de la governabilitat d'Espanya, no és que estem pensant en resultats electorals. Ja sé que això és molt tentador, com responsable polític evidentment queda molt bé, no? Jo penso en els interessos generals i no en els interessos del partit, però jo crec que en el cas de la situació actual, insisteixo, el resultat és el de les urnes. Els espanyols van anar a votar perquè el seu deure, el seu dret, la seva obligació, sí, la seva voluntat,
ja
i aquest és el resultat.
Ficció, però
evidentment,
si fos
el que jo
revés...
no puc fer és dir, miri, no, però li diré una cosa,
és
a dir, bé, escolti, en aquest país sempre ha governat la llista més votada. Sempre ha estat així.
Sí.
I en aquest país també li diré que majories parlamentàries per donar suport al govern sempre han estat per sobre dels 131 o 261 escons dels que estem parlant en aquests dies, que són les vies que es vol arribar amb els acords del Partit Socialista, amb Podemos o amb Ciutadans. Bueno, jo crec que això era una tendència que era bona. Durant tota la campanya vam estar sentint que el bipartidisme era quasi el dimoni amb cua i banyes. Però no, almenys ens assegurava una certa estabilitat que jo crec que era bona. La situació actual, primer, de desgast, aquests 4 mesos que hem estat sense govern i amb aquesta situació, jo crec que no ha estat positiva. En primer lloc perquè ha demostrat que la classe política a Espanya difícilment és capaç d'arribar a acords, el que jo crec que és lamentable, jo dic com a responsable política, és molt dolent. Jo crec que estem cansant molt a la ciutadania, i d'aquests 4 mesos, doncs jo crec que el mínim que poden fer és estar farts del que ha succeït, sobretot veient determinats posicionaments només pensats per les fotos, per quedar bé, pels titulars de premsa, però no per abordar les qüestions fonamentals. A mi em sembla que els pactes polítics que he llegit, molts d'ells estaven pensats únicament per crear imatge, per crear packaging, no? Aquello que diuen envoltori, sí, de formacions polítiques. És que a vegades es posaven sobre la taula determinades qüestions que tu anaves i preguntaves, escolti, això és la prioritat, el que està demanant en aquests moments. Miri, sense anar més lluny, l'altre dia vaig tenir una entrevista i estava la senyora Carme Chacón. I la senyora Carme Chacón em deia a l'entrevista, a la meva sorpresa, que allò que li demanava la gent pel carrer, que quan anava ella pel carrer tot el que li demanaven era una modificació constitucional, perquè això anava a solucionar tots els problemes. Miri, jo no sé per quins carrers va la senyora Carme Chacón, jo sé pels carrers que jo vaig, i li puc assegurar que a mi la gent no em pregunta això. Però què passa? Que el Partit Socialista no vol quedar fora de la imatge de que la reforma constitucional és el que li queda bé i li queda bé fer. Doncs a mi el que em sembla és que en tot aquest procés hem vist partits polítics que només anaven a lluir-se les fotografies, però que eren fotografies totalment desenfocades perquè no anaven a l'important, que és donar solucions i tenir un projecte, sobretot. Insisteixo, això no va d'una investidura. Això va d'una imatge 4 anys vista. Un projecte per a Espanya, un projecte pels espanyols. Qui ha posat això sobre la taula?
Però no m'ha contestat, si fos al revés...
No, jo li dic, hi ha la possibilitat de l'abstenció, perdoni, el Partit Popular, quan guanyava el Partit Socialista, no intentava fer cabales, no intentava fer sumes a veure si podia anar amb uns o els altres. No ens ho havien plantejat mai. El que no pot ser és que el programa de govern, i això, i responc a la seva pregunta, el que no faria el Partit Popular és començar a dir: què ha fet el Partit Socialista? Pues tot això fora, ens ho anem traient. Per què no ha funcionat? Que és el pla que firma el Partit Socialista, l'acord que té el projecte d'Espanya, només es basa en la derogació. És un pla de derogació massiu. La reforma laboral ha funcionat? Fora. Els plans econòmics han funcionat? Fora. La reforma educativa ha funcionat? Fora. D'on estan els grans pactes d'estat? Així arribarem a acords?
Sí. Els periodistes l'enquadrem a vostè, igual que el senyor Marot, igual que el senyor Cassà, entre els joves dirigents del PP. Volia preguntar-li una mica pel repte generacional d'aquests dirigents. Em pregunto si és aconseguir que el PP torni a ser precisament això que ha estat explicant durant tota l'entrevista, no? Un partit de grans pactes d'estat o un partit de grans acords, perquè ja han passat molts anys des de que el PP va fer grans pactes, ja han passat molts anys. Aquest és el repte dels joves dirigents del PP, d'això que no li agrada que en diem els cachorros.
Això, el dels cadells és una terminologia que no m'agrada especialment, no? Perquè jo crec que hi ha una frase de Wilde que jo normalment la utilitzo per aquesta qüestió, no? De no sóc suficientment jove per saber-ho tot, i és veritat. Vull dir, jo crec que això de l'edat és una qüestió purament temporal que passa, i l'important és sempre tenir les ganes, la il·lusió i el projecte, sobretot apassionant, d'estar contribuint en aquestes responsabilitats que jo tinc en aquests moments polítics. Això no va amb l'edat o no. Fixi's que a mi, amb el senyor Maroto, a qui m'estimo molt, però em porta 12 anys o 13 anys, vull dir, i ens posen en la mateixa generació, no? Per tant, no és un tema d'edat, sinó que ha suposat, doncs, una renovació dels quadres directius del Partit Popular a partir del mes de juliol, perquè així ho va voler a la direcció el seu president, que és el Mariano Rajoy, no? Jo crec que nosaltres venim a fer una renovació que està en el si de la societat. Jo crec que, ja, fixi's, el cap de l'Estat, el rei, va canviar, no? I han canviat moltes altres coses, des del Vaticà fins a direccions de diaris, fins a... tota la vida evoluciona. El Partit Popular, com part de la societat, doncs també. Llavors és cert que nosaltres potser tenim una forma d'expressar-nos diferent, tenim una forma d'interpretar els missatges polítics i de donar els missatges polítics diferent, i és evident que la voluntat pactista, o vostè em deia, no?, d'intentar arribar a acords, doncs amb altres formacions polítiques, doncs només per un tema generacional potser és més fàcil que la realitzem nosaltres que no uns altres actors polítics. Però també vull dir una cosa: les majories absolutes són igual de democràtiques que resultats que impliquin acords de governabilitat amb diverses formacions. I a mi el que em sembla és que és una aptitud poc responsable la de dir que, com que hi ha una majoria absoluta del Partit Popular, els altres, l'oposició, doncs votem a tot en contra perquè no ens agraden les majories absolutes. I en aquesta legislatura el que hem vist és que moltes vegades el Partit Socialista, inclús amb coses que ells mateixos havien estat d'acord en campanya electoral, només perquè el Partit Popular tenia majoria absoluta s'hi posaven en contra. I estic parlant de canvis en la reforma de la llei local, de reformes electorals, com nosaltres vam proposar, per exemple, que els alcaldes fossin aquells que fossin de la llista més votada. I el Partit Socialista després va dir que no, quan també ho portava al seu programa. Vull dir, jo crec que hi ha hagut una mena d'excusa generalitzada amb una majoria absoluta que va obtenir el Partit Popular de forma democràtica, no? I per tant...
Sí, senyora Levy, que tota l'estona ens ha parlat de formes, no ens ha parlat de fons, que, vull dir, els joves dirigents, per dir-ho d'alguna manera, la proposta dels joves dirigents té a veure només amb les formes i no amb el fons del missatge del PP.
No, jo crec... Aquesta és una pregunta molt interessant. El que passa és que la conjuntura política i d'actualitat ha fet que sigui cert que no hagin pogut construir a lo millor la nova etapa des d'un punt de vista de discurs polític, no? Perquè és veritat que els nous vicesecretaris entrem en un moment, diguéssim, de transició entre les eleccions municipals i autonòmiques i les eleccions generals, no? Sense que, diguéssim, haguem passat per un congrés nacional del partit que hagi, diguéssim, tingut plantejaments o solidificat plantejaments polítics diferents, no? Jo sí que crec que el Partit Popular ha de reprendre o reforçar posicionaments de principis i d'idees i de projecte polític, sobretot per ser o per tornar a ser, no sé com dir-ho, potser per tornar a ser, sigui més acurat, l'eix vertebrador del centre-dreta al nostre país. No? El Partit Popular ha sigut, i quan ha guanyat ho ha fet, perquè ha sigut el partit majoritari dintre d'aquest espectre polític per la societat espanyola. I jo crec que és important que ho fem des del punt de vista de les idees. Al final el que estem veient és que la nova política, que al final és una cosa molt vella, perquè la nova política és la que comença sempre que hi ha una nova etapa en la història o en el moment polític, no? Tan nova política és la que va fer Suárez, tan nova política és la que va fer Felipe González. Jo crec que sempre que comença una nova etapa el que intenten fer els actors polítics és adaptar-se als mitjans, a les formes, no? Que parlàvem d'aquells nous temps, no? Però més enllà d'això, que són les fotos, les imatges, els nous programes de televisió en què són partícips els polítics, doncs amb més gràcia o menys gràcia, no? Perquè ara sembla que si no cantes, no toques els bongos, no balles, doncs no ets polític, no? Però més enllà d'això, sí que crec que al final els lideratges es constitueixen entorn a idees, entorn a projectes polítics, entorn al que li diguem a la ciutadania com volem que sigui el nostre país en els pròxims 4 anys. Jo crec que aquest és la veritable nova política, que siguem capaços de construir aquest discurs, i espero, desitjo, i la veritat és que és la meva voluntat, que en el pròxim Congrés Nacional del Partit doncs puguem debatre sobre aquestes qüestions.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Àlex Salmon, Leandro Lamor, el Marcos Pardeiro, el Manel Manchón i avui la convidada, la senyora Andrea Levy, vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular i també diputada al Parlament. Leandro volia preguntar. Endavant, Leandro.
Sí, aquesta setmana ha estat notícia el tema del dèficit espanyol, perquè s'ha sobrepassat el que s'havia previst, pactat amb Brussel·les. En aquest sentit, ha tingut un gran ressò aquí a Catalunya i el president de la Generalitat ha parlat de la possibilitat de crear un front comú de les diferents comunitats autònomes en contra dels ajustaments i ho ha focalitzat molt en la persona de Montoro. Fins i tot el vicepresident econòmic Junqueras ha retat el ministre Montoro que vingui i que ell tanqui els hospitals, no? No sé si et preocupa que hi hagi una situació, creus que pot haver-hi una situació d'aquestes de rebeldia que posi les coses molt complicades al govern espanyol de cara al que demana Brussel·les, o creu que tot això quedarà en gesticulació? Com creus que el govern en funcions espanyol gestionarà aquesta situació?
Jo, en primer lloc, crec que el que no pot fer un responsable polític és crear l'alarmisme de dir que es tancaran hospitals, quan en cap moment s'ha dit això. Jo crec que la societat espanyola és prou madura políticament per entendre la situació actual en la qual doncs, durant molts anys vam viure per sobre de les nostres possibilitats, el que ha produït justament que paguéssim més diners amb interessos del deute que no pas en fer hospitals. I per tant, jo crec que és totalment comprensible que el que es demani és que es faci un ajust en aquelles partides pressupostàries doncs, que no són importants, però que no es toqui i es garanteixi aquelles que sí que són com són els hospitals. I jo crec que és tractar la ciutadania o tractar els catalans realment d'una manera molt infantil que el senyor Junqueras digui que el que vol el govern d'Espanya és tancar hospitals. Jo crec que el victimisme, jo crec que aquesta voluntat contínua d'intentar crear un enemic fora de les fronteres de Catalunya per part del govern de la Generalitat s'està fent d'una manera tan burda, tan tosca, tan grollera, que ja ha perdut tota la seva credibilitat, no? Nosaltres, el govern d'Espanya, el que respon, i per cert, senyor Junqueras, si Catalunya fos independent també ho faria, és a les institucions europees, en aquest sentit, a les institucions que tenen a veure amb economia, no? De fet, aquesta setmana coneixíem que el Banc Central Europeu, doncs, l'única comunitat que no anava o que no confiava era Catalunya, perquè tenim una desviació de 5.000 milions. Com és possible? Com és possible que els responsables polítics de Catalunya doncs, no estiguin controlant aquesta situació que, entre altres coses, perjudica els catalans, perquè destinem molts més diners a pagar interessos de deute que no amb altres prioritats com podíem fer infraestructures, perquè aquí es queixa molt el govern de la Generalitat que el govern d'Espanya no crea infraestructures a Catalunya. Bueno, anem a veure quina és la inversió quina és la inversió del govern de la Generalitat en infraestructures a Catalunya. Potser ens sorprendríem de les dades, potser ens sorprendríem. Aquesta clar és que a l'última legislatura s'ha fet un exercici molt dur, però un exercici necessari de reducció de despesa o de, més que de reducció, jo parlaria de reordenació de la, o reorganització de la despesa pública, i s'ha aconseguit una rebaixa molt important per part de l'administració de l'Estat, però també de les administracions locals, del deute públic. I és cert que no hem complert l'objectiu en un punt, però també és cert que sí que l'hem reduït, és a dir, no ha anat en augment, s'ha reduït. I el més important de tot és que en aquests moments l'economia espanyola està en creixement i hi ha creació d'ocupació. El que vol dir és que la tendència és positiva, vol dir que sí que podem complir objectius de reducció del dèficit. Pitjor seria que tinguéssim uns altres nivells d'inflació, que tinguéssim, no tinguéssim creació d'ocupació, que no tinguéssim un creixement econòmic positiu, perquè ens posaríem en una situació molt complicada. Però realment, si després ens anem a les xifres i mirem per què no hem complert aquest dèficit, és per la responsabilitat de comunitats autònomes. 50% comunitat, per cert, Catalunya i València. Sense això, estaríem més a prop d'aquest compliment, no? Per tant, jo el que li demanaria al senyor Junqueras és responsabilitat a l'hora de fer les afirmacions i que no faci alarmismes, perquè això no va de tancar hospitals. Això el millor del que va és de no destinar diners al procés independentista que altres coses, per exemple, aquesta setmana hem volgut destinar partides pressupostàries en aquesta qüestió.
Àlex. Jo estic d'acord amb vostè que el senyor Junqueras, el vicepresident Junqueras, és tosco i fins i tot mentiroso a l'hora de dir-li al senyor Montoro que vingui aquí a retallar, a tancar
hospitals.
Però no sé si vostè parla massa amb el senyor Montoro, amb el ministre Montoro.
A vegades.
No pensa vostè que igual canviar una mica els percentatges de dèficit en relació a les comunitats autònomes seria una solució? O sigui, que les comunitats, que aquí ja sí que hi ha una part de raó, no del senyor Junqueras i Mascolell abans, i de tots els consellers o consejeros d'economia de les comunitats autònomes, de variar una mica el sostre del tant per cent de repartiment entre estat, locals...
Jo aniré una mica més allà. És que crec que el problema...
Més enllà, llavors, no sé si estarà d'acord amb vostè.
No, no és un tema només del repartiment del dèficit. El tema nuclear és el sistema de finançament. Entre altres coses, perquè les comunitats autònomes han anat assumint el finançament de serveis públics que són allà on les partides pressupostàries doncs, són més importants i requereixen de més fons públics, del que estava previst en un inici. I això ha sigut per al desenvolupament autonòmic del sistema competencial. És a dir, l'administració de primera acollida en serveis socials, doncs la tendència és que siguin les comunitats autònomes, no? Per tant, sí que és un problema del dèficit, però és que si anem més allà segurament és un problema de com es fa aquest repartiment del finançament, que és una de les qüestions que hem d'abordar i que hem d'abordar amb urgència i que tant de bo estigui sobre la taula per part dels partits catalans, Convergència i Esquerra Republicana, o que estigués en el Parlament de Catalunya aquesta qüestió, perquè és el fonamental, no? Jo crec que sí que ha d'haver-hi una negociació i que es podria negociar, evidentment, el repartiment del dèficit i veure, per exemple, miri, gràcies a la reducció del dèficit que s'ha fet per part de l'administració local i l'administració central de l'Estat, es supleix el deute de la Seguretat Social. Hi ha mecanismes per poder intentar arribar als objectius imposats per la Unió Europea i perquè les comunitats autònomes, que per cert, en cap cas estan en situació de fallida, perquè per això està l'Estat, per garantir justament els serveis a tots els ciutadans, visquin on visquin, no? Però el que és important és que s'abordin aquests debats en serenor, que s'abordin aquests debats amb responsabilitat institucional, amb lleialtat institucional, i no aquests debats d'un punt de vista d'intentar trobar enemistats o culpabilitzar sempre a l'altre, no? Jo crec que el senyor Montoro en tot moment tendrà la mà perquè es pugui arribar a un acord, veure quina és la millor manera de fer aquesta flexibilització. Miri, si no hem complert, doncs és veritat que ens hem de posar potser objectius doncs, més factibles, no? Però jo el que crec que és més important és que veiem exactament quina és la cartera de serveis que estan donant les comunitats autònomes i si per aquesta cartera de serveis estem finançats de forma eficaç i s'estem finançats de manera eficient. ajustadament, perquè segurament allà és on està el problema de tot això.
Sí, li volia precisament incidir en aquest tema, que crec que hem d'introduir tots els elements de racionalitat, els més, i amb això jo crec que hem de col·laborar tant els responsables polítics com els mitjans de comunicació, no? Per tant, a mi em va sobtar moltíssim ahir, quan aquesta setmana, quan el senyor Montoro admet sense cap mena de complex que l'estat de les autonomies ha fracassat. Igual ho va dir amb aquestes paraules, dient que no hi havia hagut un acostament entre els diferents creixements econòmics de cada comunitat, tot i que és veritat que totes han crescut, però les distàncies s'han mantingut, i després matxacant molt, jo crec que sota el meu punt de vista, a les comunitats autònomes, quan jo crec que li hem de donar molt més valor del que li donem, quan l'autoritat fiscal independent a Espanya, que va ser creada a instàncies de la Comissió Europea, va dir que el ministre havia actuat amb una certa arrogància i que les comunitats fan el que poden, i que el problema real està al dèficit de la Seguretat Social, que es va disparar un 1,3% el 2015, i el 2016 parla que se'n pot anar cap al 2%. Fixi's vostè que aquesta diferència que dèiem d'incompliment de dèficit s'explica bastant per la Seguretat Social. Per què? Perquè molta gent es jubila amb sous, amb pensions més altes, i la gent que està treballant té uns salaris més baixos. Per tant, això s'ha produït en els darrers anys i és un problema enorme que no estem atenent. Jo crec que en comptes d'estar amb la lupa amb les comunitats autònomes, hauríem d'estar amb aquests temes. I estrictament amb aquesta frase de que l'estat de les autonomies ha fracassat, a mi em preocupa moltíssim, perquè jo no veig, tampoc li diré que el PSOE ho estigui fent i estigui presentant un model extraordinari, però com que estem parlant amb vostè avui, diré que el PP, jo no veig que el PP tingui un model clau sobre què passa o què passarà en els propers anys amb el model autonòmic.
Doncs, entre altres coses, que tindríem que posar sobre la taula els mapes territorials sectorialitzats per al tipus de serveis socials o de serveis que s'estan prestant. I li posaré un exemple. Jo vaig ser responsable del programa electoral. I hi havia temes sobre la taula que podien ser molt atractius des d'un punt de vista electoral per fer una campanya, com podia ser, per exemple, i segur que això és una paraula que ho ha sentit l'audiència d'aquest programa, les rentes mínimes. Les rentes garantides, en parlem molt, però és un concepte molt social, no? I tots els partits polítics ho portaven. Renta mínima que hauria de donar l'Estat a les persones que no arribessin a un determinat nivell de renta, no? I això ho podíem portar des d'un punt de vista de govern d'Espanya, de proposarem aquesta renda. Però després un se'n va a veure el mapa territorial, el mapa autonòmic, i veu les diferents administracions quines són les ajudes que presten en aquesta qüestió. I es troba diferencials tan grans entre comunitats autònomes, i no diré el nom perquè no vull un empadronament massiu en aquella comunitat autònoma, que van des dels 1.200 euros fins als 400 euros. Clar, sí, això és per pensar-s'ho, perquè potser el que ha de fer l'Estat és suplir aquelles comunitats autònomes que no donen aquest nivell, o potser fem un mapa territorial i ho intentem homologar. Jo no crec que l'estat de les autonomies des d'un punt de vista de cohesió territorial hagi fracassat, però sí que és veritat que no és el mateix el que estàvem pensant des d'un punt de vista competencial en el 78 ara. Per què? Perquè entre altres coses, fenòmens demogràfics, fenòmens com la immigració, fenòmens com la innovació en el món sanitari no existien.
No estaven ni imaginats.
L'hepatitis C, fixi's, acabem de posar els medicaments de l'hepatitis C a la cartera de salut, cosa que abans no existien, estem permanentment actualitzant, i llavors això no estem preparats. Llavors sí que crec que Espanya necessita que es comencin a fer uns mapes territorials o territorialitzats d'exactament com estem, en quin punt estem en cada comunitat autònoma, i també és veritat que això és cert, vull dir, en aquest país quina comunitat autònoma no tenia una universitat amb tota la cartera de diplomatures, doncs semblava que no havia d'estar en el mapa, no? I a lo millor tenim universitats que a raó de 10 quilòmetres, si estàs en una o en una província o en una altra, són totalment estan infrautilitzades o són, bueno, doncs això també és veritat, no? Jo crec que el que hem de fer, que l'experiència territorial de l'estat de les autonomies des d'un punt de vista de cohesió és bo, és positiu, però sí que s'ha d'avançar molt més a la coordinació de finançació de les comunitats autònomes per part del govern de l'Estat i veure aquelles que necessiten més impuls, aquelles que necessiten més ajuda i veure com s'homogeneitza, perquè al final allò que posa la Constitució, que tots els ciutadans doncs, tenim igualtat, sigui veritat. Sigui veritat, no?
No, però en el model de finançament que calia renovar o sí, retocar, sí. Perquè a vegades jo crec que amb això també ens equivoquem. Bueno, no s'havia de refer del tot.
No, s'havia d'actualitzar.
S'havia de mirar el que no funcionava i retocar el que...
Exactament, sí. A veure,
l'1 de gener de 2014.
Sí, el que passa és que aquesta data o aquesta revisió és preceptiva, no és obligatòria, no vol dir que el model caduca el 2014 i per tant no en tenim, sinó que el que convida, diguéssim, és a que hi hagi aquesta actualització, no? El que passa és que en el 2014 la situació econòmica feia que el repartiment de zero és igual a zero i per tant en aquell moment doncs, què hem de fer en el sistema de finançament i d'això ho vam començar a abordar al programa electoral és que el nivell de despesa s'intenti mantenir el més continu possible quan hi hagin fluctuacions del nivell d'ingressos. Perquè el problema real que ha succeït en aquests anys és que hem tingut un nivell de despesa que ha anat augmentant, però un nivell d'ingressos que ha anat disminuint. I per tant, clar, quan qui fa les retallades és aquell qui dona més serveis socials perquè són bé més la despesa, es troba que té menys ingressos, però que el nivell de despesa és el mateix. No? I per tant, quan s'abordi el sistema de finançament, allò que hem d'intentar és que, tot i que hi hagin baixades d'ingressos, poder tenir un nivell de despesa sostingut o que es pugui garantir mantenir.
Sí, una cosa molt concreta sobre el sistema de finançament. Aquesta setmana, el líder del PP català, el coordinador del PP català, Che García Albiol, proposava concretar una proposta de finançament per Catalunya, primer amb PSC i Ciutadans i després anar-la a negociar a l'Estat. Proposta que al cap de molt poques hores ja va ser rebutjada pel PSC. Primer li volia demanar un comentari sobre això. I segon, sobre el tema del sistema de finançament català. El PP català va aprovar una ponència, sí. Crec que era un congrés, que parlava d'un sistema de finançament singular per Catalunya dins del règim comú. Aquest adjectiu que és important, aquest singular, ha desaparegut de les paraules del senyor García Albiol. La meva pregunta és si el sistema de finançament de Catalunya que vostè té al cap ha de ser singular o no ha de ser singular per Catalunya.
Ha de ser eficient. Això és el més important de tot. I després hi ha una qüestió que és veritat. Dintre del règim de les comunitats autònomes hi ha sistemes singulars. Per exemple, Canàries té un sistema singular de finançament, no? Perquè així es va acordar i així es va pactar i ja no entrem en el País Basc, no? O Navarra. Però, dit això, l'important és que estigui ben financiat. El que no pot ser és que un llit d'hospital a Catalunya costi 3 vegades més que un llit d'hospital a Múrcia. O que hi hagi un catàleg de vacunes a Catalunya que sigui inferior d'un catàleg de vacunes a la Comunitat de Madrid. El que hem de garantir és que les carteres de serveis, almenys que afecten a sistemes socials o a serveis socials, siguin homologables o siguin els mateixos. No? Que això és el que entenem per igualtat de tots els ciutadans. No? Per tant, jo crec que quan anem a un sistema de finançament, el més important és que sigui eficient, que doni resposta a les necessitats que té aquella comunitat autònoma, perquè evidentment, miri, hi ha un problema que l'abordarem sempre i és la dispersió territorial. Un llit d'hospital a Castilla-La Mancha, per un tema de dispersió territorial, consta més, perquè per número de persones que hi van... Bueno, llavors, el que s'ha de veure és, segons aquella comunitat autònoma, els problemes, les necessitats, les mancances que es té, intentar donar una resposta homogènia de tots els serveis. No? I jo crec que singulars ho seran cadascuna de les comunitats autònomes, però el que hem de fer és que al final tot el sistema de finançament tingui una coherència en si, doni resposta a una igualtat de serveis, això és el més important, i sobretot que compleixi doncs, amb les comunitats autònomes per tal de que garanteixin als seus ciutadans tots aquells serveis que donen cobertura per les competències que tenen. Perquè, fixi's, ara, per exemple, que està molt de moda de la supressió de les diputacions. Error. Les diputacions, entre altres coses, podem parlar de l'eficiència que tenen a nivell polític. però a nivell d'intentar reorganitzar determinats serveis per tal de que siguin molt més o tinguin, diguéssim, una coordinació a l'hora de donar serveis a ajuntaments petits, que potser en el cas de Catalunya no ho veiem, però insisteixo, bueno, si anem a mirar altres comunitats autònomes amb dispersions geogràfiques més importants, doncs sí que donen una cobertura de serveis molt important, sense la qual segurament no es podria donar serveis en aquells habitants, no? Llavors, singulars, si anem a mirar el que necessita cada comunitat autònoma, segurament totes serien singulars, però s'ha de donar una coordinació global i homogènia en aquest sistema de finançament. I la primera pregunta a la que em feia referència era...
El tema del finançament que va proposar el senyor Albiol i que va rebutjar el PSC ràpidament, no?
Bueno, doncs, jo crec que justament si alguna cosa seríem capaços de posar-nos d'acord segurament seríem en buscar un nou model de finançament o posar-nos d'acord en un nou model de finançament. És molt més complicat i fixi's que jo ho intento. Saber què és el que vol el PSC en model territorial? Perquè ara la nova idea que deixen caure, que és això de la proposta a la canadenca o referèndum a la canadenca, que encara no hem entès, o no hi ha hagut manera, no? com en campanya electoral, que ens parlaven de reforma constitucional i encara no sé exactament què és allò que volíem modificar. Doncs, home, jo crec que una cosa, que seria a més d'eficàcia immediata per als ciutadans, perquè tindria un efecte immediat en el finançament de les comunitats autònomes i de les seves competències, com és el sistema constitucional competencial, vostès ja diguin que no, com ha fet el Partit Socialista. Allò que és senzill, el Partit Socialista diu que no. Ara, fer un referèndum a la canadenca, que encara no sabem el que és, allò és el que deixen anar, no? Jo crec que el Partit Socialista, i sobretot a Catalunya, li sobra equidistància i li falta realitat.
Estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Medina al Walter Center Barcelona, amb el Manel Manchón, Marcos Pardeiro, Alex Salmo, Leandro Lamor. Estem a la recta final ja del programa. Senyora Andrea Levy, que és la protagonista avui del Converses d'aquest dissabte. La senyora Levy viu a cavall entre Madrid i Barcelona, política de Madrid, política de Barcelona. Jo no sé quina li agrada més, si la d'allà o la d'aquí. Aquí tothom diu que estem en el monotema, sempre estem donant voltes al mateix, que si el procés, que si no el procés, tot plegat.
Una mica és veritat.
Una mica és veritat.
Reconeix.
I escolti, una altra cosa, i si al final acabem anant a eleccions el 26 de juny, vostè ara és diputada del Parlament de Catalunya, li agradaria fer el salt al Congrés dels Diputats?
Jo la veritat és que la posició que tinc i que haig d'agrair, doncs, a les persones que han confiat en mi en donar-me aquesta responsabilitat, doncs, m'agrada molt, perquè em dona la possibilitat, doncs, de seguir política catalana, que és on jo vaig començar i que independentment de que visquem en el microclima estem en un moment doncs transcendental molt important i que la veu dels diputats del Parlament de Catalunya representa una part de la societat catalana a la qual és important que seguim defensant, que donem veu perquè es vegi que els independentistes no són majoria, no? I a més em dona la possibilitat de traslladar allò que passa al Parlament de Catalunya a la direcció nacional del meu partit i crec que aquesta doble condició perquè els temes de Catalunya s'abordin doncs, a la direcció nacional del Partit Popular doncs, també és molt important, no? I jo estic, la veritat,
està
molt a gust.
Està com del Parlament, no vol anar a Madrid, no?
Faig, molt, sí, ús de, no faig molt ús de yeah. l'AVE, dels transports entre Barcelona i Madrid, però la veritat és que, i sobretot per al moment, el yeah. moment d'importància, perquè la veritat és que a vegades veure en perspectiva allò que et toca als debats del ple del Parlament doncs et faci veure que realment la realitat és molt més potent que les fantasies que alguns fan als seus discursos al Parlament.
En certa manera, l'ofensiva independentista no s'atura, podria estar aparcada amb tot el que està passant a Madrid ara, si hi ha govern o no hi ha govern, no?
Miri,
però bueno, al Parlament es van veient moviments...
Sí, el que passa és que tant... jo sempre els dic una cosa, no? Dic, miri, vostès els seus somnis estan molt bé, no? però són presoners de la democràcia espanyola i de l'estat de dret, i per tant, doncs, per molt que ho intentin de totes les maneres... saben que tenen una limitació i que és la limitació de la realitat. I miri, ahir, l'altre dia sentia a la senyora Anna Gabriel de la CUP dir una frase que a mi em va preocupar molt, que és la llei no pot ser un problema quan tenim la raó. Fixi's, aquesta frase dita en un altre context ens hauria d'espantar moltíssim. Dita en context familiar, dita en un altre context, perquè justifica tot la seva raó o el que ella pensa per damunt d'aquelles normes que ens hem donat entre tots i que garanteixen doncs, la nostra convivència. No? Per tant, aquest tipus de frases encara em refermen més amb la meva dedicació i responsabilitat aquí al Parlament.
I qui mana ara mateix a Catalunya, la CUP o el senyor Puigdemont?
Bueno, jo crec que els hi fan massa cas.
Hòstia, Parlament,
jo crec que els hi fan massa cas a la CUP, no? Jo crec que la CUP al final si sucumbeix Junts pel Sí a tots els seus capricis, des de el que és evident és que al final Catalunya no es podrà reconèixer en ella mateixa. Jo crec que teníem una societat i teníem doncs un model molt dinàmic, un model admirat, un model molt modern, i la veritat és que si ens deixem caure, no?, amb aquest localisme i amb aquest nacionalisme ofegant que és el que té la CUP, doncs Catalunya deixarà de ser aquella comunitat admirada com havia sigut.
Hi haurà govern aquí fins que vulgui la CUP o què, doncs?
Això segurament.
Sí?
Això segurament.
Molt bé, Andrea Levy, no hi ha temps per res, hem de posar punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort i fins una altra ocasió.
Fins una altra.
Gràcies també al Manel Manchón, a l'Àlex Salmon, a Leandro Lamor, Marcos Pardeiro. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Que tinguin molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.